Celebrem la nostra arribada al món universitari.
I us dono oficialment la benvinguda a Filosofia, la famosa carrera.
Des de dijous passat ja es pot veure a Movistar Plus Merlí Sapereaude, que es tracta de l'spin-off de l'exitosa Merlí, que té com a protagonista el Pol, un dels alumnes avantatjats del carismàtic professor de filosofia i que vol seguir els passos estudiant filosofia, en aquest cas a la universitat. Qui... El pare que va parir la sèrie es diu Héctor Lozano. Hola, Héctor, bon dia.
Hola, bon
avui dia. És aquí el Bona Recull, el protagonista absolut d'aquesta segona, no? Contem segona part. És el Carlos Cuevas. Hola, Carlos, bon dia.
Bon dia, què tal?
I hola, Francesc Orella, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, des del més
enllà. Hola, bon dia, rei, com estàs?
Què tal, aquí des del més enllà.
Com si dorm allà, tot bé?
S'està de conya, sí.
Molt bé.
Aviam, us han arribat les primeres reaccions, Héctor, o no?
Sí, i són molt bones en general, molt bones.
Està agradant la sèrie, eh?
Sí, està agradant molt. No. Està agradant molt.
Heu insistit molt que no es tractava d'una quarta temporada, que és el que hauríem d'estar parlant, sinó que és una història completament nova. Però és que és molt difícil fer entendre que és nova.
Sí? Home,
Perdó,
no és Merlí 4, això segur. Merlí 4 hagués sigut que el Merlí no es morís i agafar uns alumnes nous i fem 3 temporades més en aquella classe, no? A l'aula d'institut. Aquí no, aquí és un spin-off. I llavors, evidentment, hi ha l'essència de Merlí, perquè és un lloc d'ensenyament i tal, però és la universitat i és diferent. Vull dir, jo crec que és un to una mica més adult, una mica més madur que la primera sèrie. I aquesta era la idea, no sé.
Ja. Però, escolta'm, hi ha una cosa que molta gent ara no en té ni punyetera idea. Què vol dir Sapereaude en llatí?
A través de saber.
A través de saber.
Sí, és un lema com molt filosòfic, molt universitari. De fet, ve de filosofia d'Horaci. I és una manera de dir conèixer-te tu mateix, també. Vol dir... qüestiona les coses, no agafa... És una mica el llegat del Merlí que ell els hi deia a classe, no? O sigui, el que deia, no et creguis les coses, sempre dubta de tot, fes-te preguntes, d'alguna manera és aquesta la idea.
Si tu t'haguessis quedat a la quarta temporada i parem aquí?
A la tercera.
Tercera, vull dir, perdona, la tercera temporada i ens quedem aquí?
Bueno, jo em vaig quedar en la tercera temporada, aleshores al cap d'un any, quan ja havia descansat de tot el merder de Merlí, que va ser molt, em van trucar de Movistar, em van oferir això i vaig tenir moltes ganes de fer-ho i ho vaig fer, bueno, perquè jo ja feia temps que tenia ganes de fer una sèrie universitària i vaig dir, ara és el moment. O sigui, agafo el Pol, el porto a la universitat i bueno, ha sortit Merlí Sapereaude.
Ara parlarem de Merlí Sapereaude, però quan tu la tercera temporada dius ho acabem, hòstia, aquesta mania d'acabar les sèries quan funcionen, per què? Això ho tinc jo, sempre ho dic, és a dir, hòstia, em passaven moltes sèries de TV3 d'aquestes d'en Ben Dinat, que dius, si la sèrie va, Nissaga de poder, si la sèrie va, per què no continua?
Bueno, era una època diferent, no? Nissaga va durar molt poc, però... No sé, potser per això també és tan recordada, no? Després hi havia la del Cor de la Ciutat, que va durar com 10 anys i també és recordada perquè va durar massa.
Sí, d'acord.
A vegades potser s'exprimeix massa la taronja. Jo crec que si haguéssim continuat a l'institut 3 anys més, doncs sí que hagués sigut potser massa, però fer l'spin-off, perquè clar, és un spin-off, és una sèrie nova, llavors manté l'essència, però és una nova sèrie.
Es pot veure Merlí Sapereaude sense haver vist Merlí?
Sí, de fet coneixem gent que...
Sí, és la voluntat amb la que neix la sèrie, no? O sigui, òbviament, qui hagi vist la sèrie anterior hi haurà un component nostàlgic, romàntic, de recordar aquells personatges, aquelles trames i tenir uns referents, però la sèrie està construïda perquè pugui ser vista sense haver vist l'anterior. Tota la informació que l'espectador necessita saber es dona en els primers capítols i l'espectador en seguida es col·loca en un nou univers.
D'aquesta sintonia... Des del vol del Borinot de Nikolai Rimsky, passem a aquesta. Això és Handel, i es pot veure que és molt més alegre, molt més festiva...
Sí, majestuós, més sí. L'entrada de...
Té alguna cosa a veure amb el que es veurà a la sèrie?
Bueno,
Sí, és més optimista, és més valenta, no? És més atrevida, sí. És una melodia més festiva aquesta, sí, potser sí.
Sí, l'altre tenia un punt com més còmic, el del Moscardón. No sé, jo crec que aquesta defineix una maduresa i com l'excel·lència de la universitat, no? La gran, el coneixement, no sé.
No ens enganyem, no us fareu rics estudiant aquí, però us donarà una eina que no es pot comprar amb tots els diners del món, que és la possibilitat...
Per cert, la magnífica facultat que apareix a la sèrie no és la de filosofia.
A la vida real no ho és.
No. I seria molt interessant saber, de debò, si arran de la sèrie hi ha augment d'alumnes per estudiar filosofia a la universitat.
És que va passar això. Ja
va passar,
sortir, eh? Fa 2 anys o més que va sortir aquesta notícia de que havien augmentat les matriculacions. Ja. Sí, amb Merlí. No, amb Sapere Aude, evidentment, no hi ha hagut temps, no? Amb Sapere Aude, jo el que he volgut fer també és que mostrem algunes classes en les que potser l'espectador, inclús els alumnes, doncs no acaben d'entendre algunes coses. Vull dir, no tot és tan fàcil d'entendre en la filosofia, en classes de lògica que apareixen, que és com matemàtiques amb números, no? Amb lletres, no? Hi ha coses molt complicades a la carrera.
Ara parlo amb el Carlos, però abans, ja ho ha dit ell, hòstia, el Sergi Pàmies, el meu estimat, admirat amic Sergi Pàmies, sempre diu, escolta'm, prou ja d'això de que els spoilers i tot plegat, tothom sap que el nen del Sexto Sentido és mort i tothom sap, ja passa la vida, ja va tot tan ràpid que ara... Escolta'm, al cap d'un any pots explicar el que ha passat amb una sèrie i al final?
Home, sí, jo crec que els spoilers prescriuen, d'alguna manera.
Això és molt interessant.
Home, sí, arriba un moment, i més en el cas d'aquesta, no? L'altre dia vaig a una entrevista i vaig dir, no, perquè el Merlí va morir i tothom va fer, però no ho diguis. Vaig pensar, home, fa 2 anys que la sèrie ha acabat, això és una sèrie nova que parteix, o sigui, que comença la sèrie parlant de que el personatge està patint un dol sobre un professor que ha mort, per tant, jo crec que es pot més que explicar.
Val.
La Mireia i jo marxarem aquest estiu a Benàsquet.
Merlí? Merlí? Ei! Ei, Merlí! Merlí! Com que vas?
Jo he de dir que jo quan vaig veure la imatge em vaig... La mare que et va matricular, perquè vaig pensar, hòstia, per què ens fas això, Héctor? Per què? Per què? I ara t'ho pregunto, per què ens ho vas fer?
És que clar, el per què... No sé, ja ho teníem... Ho tenia com molt clar i mai em vaig plantejar.
Al començament, quan vas començar a escriure la sèrie? Sí, eh?
Ho tenia tot claríssim. Tenia clar, a vegades, va molt bé saber cap on vas, ja veurem el camí, no? Però sabia que es moriria i que hi hauria un salt de temps, també. Tot això ho tenia clar, i el per què, doncs, no ho sé. Potser em va marcar molt algunes sèries que vaig veure de jove, o... el tema de la mort també era molt filosòfic, no? La mort, la vida, vull dir...
T'he dit que és una mort dolça.
Sí, és una mort dolça. Sí, això és veritat. No l'atropella.
És una mort molt digna.
No, l'insti.
No, i a més, que no hi ha una recreació de la mort, saps què vull dir? Ja. No hi ha un festival de la mort, és mort, punt, i passa. Saps? Sí, això és fantàstic.
Exacte. No, i era una manera de deixar més empremta, no?,
personatge. Jo recordo també en el seu moment que comentàvem que era molt elegant no ensenyar un funeral del Merlí, per exemple, no? O sigui, que el Merlí moria, hi havia un salt de temps, i ja tothom assumia la mort i cadascú la portava com la portava, però no hi havia una pornografia de la mort, no?
Bravo, és que és això. O sigui, quan vaig veure allò, ai, ara, i no, hi ha un salt de temps, no. I dius, ja ha passat i tal. Això està molt bé, això està molt bé. De totes maneres, Francesc Orella, apareix Merlí al Sapere Aude.
Sí.
Okay. Explica.
Sí? Puc explicar-ho?
Explica el que pugui explicar.
Una mica. És una aparició així una mica sorpresa en el primer capítol i diguem que és una situació mental del Pol, no? Diguem que apareix Merlí, no és cap fantasma, és simplement està en el cap del Pol. No? Sí. És una seqüència emotiva, és xula.
Quan vas començar a rodar...
Sí. Sí.
T'imaginaves l'èxit de la sèrie? T'ho veies a venir?
No, home, no, això ningú de nosaltres érem capaços de preveure el que es representat aquesta sèrie. El que sí que tenia clar és que era un material molt bo, que era una sèrie diferent, que era innovadora, que era molt atractiva, que tenia molts ingredients, uns diàlegs brillants, unes situacions molt, molt xules, i a més el tema de l'ensenyament de la filosofia. Tenia molts ingredients molt bons i era conscient, i com jo, tot l'equip penso, de que estàvem fent o de que ens enfrontàvem amb un, amb una cosa molt bona i que valia la pena fer-ho molt bé, perquè allò, allò era molt xulo.
Quan, va, quan vas començar a rodar, Francesc, sabies al final?
No, 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 no. Aquí el senyor Lozano ens va enganyar tots. Bueno, no enganyar, va mantenir el secret molt bé, vaja, fins al final, fins l'últim any que vam gravar la tercera.
El dia que vas veure el guió, o et va dir l'Héctor, o qui fos, que el Merlí acabava com acabava...
No, em va semblar bé, em va semblar bé. A mi és el que he dit, l'Héctor, ara... Penso que també és com una ensenyança, és una ensenyança del Merlí post-mortem, no? La mort forma part de la, és la vida, i ell havia parlat de la mort en algun filòsof, en alguna classe, i d'alguna manera acabar morint ell, doncs bé, per què no? És que és un final dramàticament amunt, i suposo que l'Héctor tenia clar que això podia, havia d'acabar amunt. Jo dramàticament ho trobo bé, i em va semblar bé que el Merlí morís, vull dir, és un, no sé... Ho trobo dramàticament interessant i està molt bé que els alumnes, 7 anys després, cadascú el recorda com el recorda. Home, si mitifica una mica més el personatge, no? Que també, de cara als, a les sèries, pues, funciona això. Mm.
Mantén relació amb els alumnes, professor?
Amb alguns no ens veiem tan sovint, però sí, en el Carlos Cuevas ens hem vist molt recentment, amb l'Eli també, amb el David, i de tant en quant en trobo algun dels altres, sí, però... No tenim una dinàmica de trobar-nos. M'agradaria veure'ls més sovint, sí, però bé, és així, aquesta feina ja sabeu.
Què estàs fent, Francesc?
Digues?
Què estàs fent ara? No ara, en general.
Què estic fent? Estic a punt d'incorporar-me en un parell de capítols de la sèrie El Ministeri del Tiempo, que fan una quarta temporada, i després al desembre, entre desembre i gener, estaré en la pel·lícula La Vampira, sobre la vampira del Raval.
Home!
Una pel·lícula que dirigirà el Lluís Benés, amb la Nora Navas, de protagonista, i amb un càsting molt interessant. És una pel·lícula així molt curiosa, molt especial.
Aviam si ens vens a veure, Francesc, i en parlem una estona.
Vinga.
Una abraçada molt forta. Encantat de saludar.
Compañeu, Francesc.
Fins ara, que vagi bé. Són les 11:20, d'aquí us moments farem entrar el Toni, el Víctor i el Broc en aquest estudi. Però abans, una pregunta, Carlos, perquè ho expliquis a la gent, que és, de què va Merlí Cepere Aude? Perquè és aquells que no en tinguin ni punyetera idea. Agafes tu el protagonisme de la sèrie, fas un spin-off del personatge del Pol Rubi. Explica.
Sí, doncs aquesta sèrie narra el procés d'autoconeixement i de maduresa del personatge que interpreto jo, que és el Pol Rubio, que després de la mort del Merlí i sotmès a un dol profund, finalment decideix estudiar filosofia en honor al seu mestre, i llavors conèixer-se el mateix, atrevir-se a fer-se preguntes, seguir una mica l'estela del seu professor i fer aquest homenatge tan maco al seu referent, que és estudiar la carrera de la qual ell es va enamorar.
A los que se quedan, me llamo María Bolaño. Bienvenidos a la asignatura de ética.
És María Pujalte, és el nou protagonista, és el nou Merlí o no?
En certa manera, sí, no? Vull dir, com a referent de professora carismàtica que sap connectar amb els alumnes i tal, però també és més distant, és una professora... Clar, estem a la universitat, ja no és aquell paternalisme de... Va, nois, anem, que farem la classe al pati o no sé què, allò que feia el Merlí, no? És més distant, però també, bueno, el Pol l'agafa com a la seva profe, diguem, preferida, no?
I el Pol l'agafa com la seva profe preferida per la falta de referent que té en aquest moment. També és la necessitat del que té el Pol de trobar algú en qui emmirallar-se qui fa que es fixi en el personatge de la María Bolaño, no? I la María Bolaño en el Pol reconeix el talent, les ganes de saber i reconeix aquell esperit d'un estudiant crític que creu que té fusta de ser un bon filòsof. Però és una relació diferent a la del Merlí. És el nou davanter del Barça, però Suárez no és el nou Eto'o, per entendre'ns.
Ah, efectivament, queda claríssim. O sigui, Amela, tu ja has vist Cepere Aude?
Jo ho he vist tot. No. He vist un capítol de Cepere Aude i els 3 dies de Navidad. Què més vols saber?
No, ja veig que estàs enganxat al meu.
Estic guanyant aquí.
Hem fet els deures.
I tu has vist Cepere Aude?
Sí, senyor.
Molt bé.
Jo he vist molt sexe.
No sé la que et falta.
Sí, no, evidentment.
Exacte, tot és un mirall.
Evidentment.
No? Bueno, de fet, ahir però... tu ves el cul de Cuevas, que
sí.
És el colm.
No, sí. jo ho explicava a la crítica de La Vanguardia ahir, no, que realment impacta, no, que el primer plànol del primer capítol és el cul del Pol. Pol.
Carlos. Però això és... Bueno, sí, jo bueno. Dic Carlos, però vull dir, per
part del Pol.
Sí, el cul és el del Carlos i també
sí.
El del Pol.
I l'últim que veus també en el primer capítol, crec que és el cul, no, també. Que jo ho entenc, perquè, clar, és una sèrie que busca un públic adolescent i en l'adolescència les hormones estan desfermades i el sexe i el debat sobre les coses existencials de la vida també, per això és una sèrie que ha tingut tant d'èxit, són les que primen.
Però el sexe ja Marley era un element...
Sí.
No protagonista, però un element...
I no hem vist el cul de...
Escolta,
la sèrie té una cosa que és meravellosa, i ara que aquí que parlin, que ho expliquin ells. Hi ha una cosa meravellosa, i no només amb el sexe, amb tot. Per exemple, la primera temporada hi ha un debat...
Què?
Primera, no, la tercera, la segona.
Ah, parles de Marlí?
De Marlí, sí, no.
Marlí, la sèrie madre, la nave nodrit.
No, no, un debat que... No, perquè, evidentment, del tema sexual se n'ha parlat durant tota la sèrie, de l'anterior sèrie s'ha parlat.
Sí, evidentment, evidentment.
Però és que, per exemple, hi ha un debat que dic... Ui, anirem pel pedregar amb aquest debat, perquè és un debat sobre... Hi ha un dels nanos que és gay, però que és creient.
Sí.
I llavors el tio discuteix amb el Marlí sobre la creència de Déu. I el Marlí, en lloc de fer... És a dir, el guió, perquè ens entenguem, en lloc de... Que seria lo fàcil. Qui té la raó? Bueno, doncs amb un guió de gent jove, el qui té la raó acostuma a ser el que no es creien. I no. O sigui, no. Et deixa el debat obert de que per què no hi ha nanos que són creients i no passa res.
No, això em sembla...
Bestial, de la boca no, és de les coses
que hi una facció...
Però això era un dels leitmotivs de la sèrie, era plantejar debats, no? Una
mica, sí,
a nivell...
Obrir reflexions...
Moral,
i ara també sent una mica així, no? Hem canviat filosofia per ètica.
Sí, no? hi ha la primera classe que ja planteja...
La primera classe
ja
es parla de llibres d'expressió, hi ha uns quants temes a ronda per allà.
Claríssim, sí.
És que històricament hi ha llibertat sexual ja des del primer capítol del Marlí.
Sí, clar.
Sí, Marlí sempre ha sigut una defensa aferrissada per la llibertat d'expressió, per la reflexió, pel dubte, per la pausa, pel repensar les coses. Entenc que parlem del sexe que hi ha a la sèrie, però em sembla... Em sembla que és una mica la punteta de l'iceberg de tot el que hi ha a Marlí.
Has dit punteta, sí. No.
No.
Sí,
no.
El teu subconscient també l'ha posat per aquí. Sí.
El que li falta més és a mi, està clar.
Bueno, no n'hi ha tant. Jo crec que no n'hi ha tant.
No, però la sèrie comença forta, en aquest sentit. No? Comença que...
Però a veure, un cul...
No, ho dic pel cul, perquè...
A més, no és arbitrària.
Ho sé, no, jo...
Perdó?
Això ara m'has deixat pensatiu, eh? Per què no és arbitrària el cul?
L'entrada aquella presentació del personatge, això està pensat. O sigui, jo estava pensant i no és allò de... Ah, és que vull veure el cul. No. Si jo volia en aquell moment dir... Mireu, aquest és el prota i el veurem d'una manera més íntima i l'acompanyarem durant tota aquesta història seva. A més, després comença a masturbar-se i també això parla d'altres coses. Parla d'una cosa que no hem vist abans en el Pol.
D'un descobriment sexual, no? D'una maduració, d'entendre el seu propi cos.
D'un moment potser de crisi, de que tingui o no parella, s'està estimulant ell mateix, cosa que no hem vist en la primera sèrie.
I que hem fet
tots. S'estan dient moltes coses. Jo no dic... Poso un cul, ara poso no sé què, tal... Així,
no, jo em referia més a l'explosivitat sexual del primer capítol.
Aquí hi ha una feina.
Com tres o quatre trobades sexuals, no? O dues o tres.
I t'emprenya, Carlos, que el debat sigui ara el teu cul o si surts amb pilotes o si no sé... Això t'emprenya?
Bueno, primer de tot, jo sóc un actor al servei d'una història. I, per tant, jo sóc un actor compromès que intenta interpretar un personatge el més fidel possible al que em demana el director i el creador. Crec en la sèrie, crec en el discurs, crec que no hi ha res gratuït i em sembla una mica barato que només es parli d'això o que hi hagi gent que només parla d'això quan la sèrie planteja tantes altres qüestions i intenta sacsejar tantes altres coses. Que parlem de sexe, sí, però també em sembla que no és novedor que s'ensenyin figures nues tant masculines com femenines ni a la història de les sèries ni del cinema. Amb el cinema no és només Pirates del Caribe, no? A la que vas una mica al cine europeu, una mica al cine d'autor, de qualsevol país, és alguna cosa comú, actors i actrius que s'han despullat, per tant, jo m'agradaria treure-hi ferro una mica.
Sí, és que si ajuntes totes les escenes de sexe que dieu que hi ha, potser no arriba ni als 5 minuts.
No, però
són 8 capítols.
Vaja, personalment no penso que sigui un tema del nombre d'escenes de sexe, sinó les motivacions dels personatges. O sigui, penso que la motivació principal, i no ho estic dient com a res dolent, però havent vist el primer episodi, al contrari, vull dir, va al seu públic, però hem vist el primer episodi i penso que les motivacions principals de la majoria de personatges és la relació sexual i l'experimentació, més que la reflexió sobre ètica, filosofia. És més, penso que les classes que hi ha hagut en aquest spin-off, el que he vist només el primer episodi, per cert...
Clar, és que són 8.
L'opinió està condicionada per això. Però en aquella primera classe... es tracten molts temes, recordo llibertat d'expressió i altres temes, però es passen molt més de puntetes que el que jo recordo a Merlí, ja, amb alguns episodis.
Ja, dit això, deixa'm dir que... hi ha coses que estic a favor, que és que es pugui parlar directament de la bisexualitat, que és un tema que...
Clar.
O eres hetero, o eres homo, o fins i tot algun dia apareixeran asexuals, que és gent que senzillament no li agrada el sexe,
bueno,
que
n'hi ha.
Jo estic anant cap aquí.
No
sé
si apareixeran. Sí, que sigui el protagonista no, és, veritat, és, ja, veritat, és molt rellevant.
És veritat, que, de... és veritat, reitero, que em sembla que un debat que està molt bé. Hi ha una cosa que està molt bé, que no sé si és una picada d'ull a l'èxit monumental, que això ens ho pot explicar el Carlos Cuevas, que la sèrie ha tingut a Llatinoamèrica. Vull dir, hi ha la personatge de la Minerva, la Minerva és una actriu argentina. Això és una picada d'ull, Héctor, o no?
Sí, completament.
Completament, eh?
Completament.
Però això està molt bé, i a més que ho diguis.
Sí,
Clar, és bestial, no, l'èxit a Llatinoamèrica d'aquesta sèrie?
És molt fort, és molt fort. L'Héctor i jo hi vam estar a l'abril per la Fèria del Libro de Buenos Aires, perquè l'Héctor va escriure una novel·la sobre Merlí, i ens van convidar, i jo ara he estat a Argentina i a Perú també promocionant l'espin-off, i allà la gent... Bueno, sóc un futbolista, és molt sorprenent, no? Te'n vas a,
molt.
Te'n vas a Perú i anàvem...
Tu sabies què podia passar o no?
T'imagines, però la realitat et sorprèn i és més del que t'esperes. Sí, és molt fort, anàvem amb seguretat, anàvem, sí, bueno, molt d'en renou, i abans que preguntaves si gent s'havia apuntat a estudiar filosofia arrel de Merlí, a Llatinoamèrica em consta que gent està aprenent català, o interessant pel català també per Merlí, i la gent la veu en versió original.
L'ha vist tothom.
Perquè a Llatinoamèrica, no sé en tots els països, però a Argentina segur que no hi ha una cultura del doblatge, tothom veu el cine en original, per tant, ells se l'han entregat en català subtitulada, i no, també hi ha cert interès per la llengua.
Els referents localistes que hi ha tota l'estona esmentant la Universitat de Barcelona, veient el claustre, veient comentaris com, oh, dos catalans barallant-se, tot això és brutal, genial, boníssim, perquè és desacomplexar-se com a narradors, és dir, bueno, sí, aquí passen coses i les expliquem al món, clar, i que a més hi hagi gent a la resta del món que tingui interès en veure-ho en català, em sembla fantàstic.
No? De fet, hi ha versió doblada perquè es pugui veure...
Yes.
Per a gust, de fet, jo la vaig veure en castellà per veure què passava. I és curiós...
I després en català o no?
I és curiós perquè... No, perquè jo havia vist tot el Merlí en català. I és curiós perquè em sentia jo una miqueta estrany. Estrany com a espectador, veient
la cara. És absurd, això que vas
fer. Jo soy absurdo.
Sí, si havies vist Merlí en català, perquè la veus en castellà.
Sí, perquè aquí està fent l'experimento.
Bueno, per veure com sonava, no?
I realment et sents com una miqueta... com t'allunya.
Sí, allunya.
Per què? Perquè ja la tens incrustada en català, almenys en el meu cas, no? Però sou vosaltres, les veus sou vosaltres.
No tots, no tots. No tots. Jo sí que em doblo a mi mateix, però no tothom es dobla.
Sí, sí, sí.
Per cert, que m'acaben de passar una notícia a última hora, no té res a veure amb el que estem parlant, l'Agència Mundial de l'Antidopatge ha exclòs Rússia dels Jocs Olímpics d'estiu i d'hivern. Per tant, Rússia tornarà a no participar en uns Jocs Olímpics, estem parlant dels Jocs Olímpics de l'any que ve, que s'han de celebrar a Tòquio, i que...
Però
i
saps què farà Putin, no?
Reitero, és a dir, és bèstia, perquè una de les grans potències esportives mundials, com és Rússia, ha estat exclosa dels Jocs Olímpics tant d'estiu com d'hivern. Quan arriba TV3, per cert? Se sap o no?
No se sap, bueno, d'aquí un any, se suposa. Just un any.
Ostres, m'interessa molt el personatge que viu a Pedralbes, que té una mare que és pèrfida, cruel, terrible, i que té un criat que té una relació amb la mare.
Jo t'ho juro, i és l'amant de la tieta.
I és l'amant de la tieta. Era preguntar, però sense fer spoiler, com es desenvolupa aquest personatge?
Això li toca al jefe respondre.
Com es
És a dir, acaba bé, acaba malament, acaba... Però no em desvellis el...
Bueno, clar, aquest és un personatge que de sobte baixa, com diu ell, al centre, a la universitat pública, a fer filosofia perquè està fugint d'una situació personal familiar que no li agrada, no? Que no s'hi sent còmode, no? Que se sent hipòcrita i tal, però a la vegada no renuncia a tot el que té. I tindrà una relació peculiar amb el Pol.
Sí, són dos personatges molt contrastats, no? Perquè el Pol és un personatge que mai ha tingut una abundància econòmica, l'altre és tot el contrari, i també contraposa com viu cadascú la seva felicitat, la seva sexualitat, la seva manera d'enfrontar-se i de relacionar-se, qui està més acomplexat que l'altre, també. Vull dir que els diners no donen la felicitat en aquest cas, és un debat important, i la relació serà xula.
Molt bé. Què estàs fent ara, Carlos, al marge de promocionar la sèrie?
Bé, estic rodant una sèrie a Madrid. Sí, estic. No he tingut vacances encara des de...
Ja tocaria, no? Potser.
Sí, ja tocaria. Bueno, ara el Nadal sí que el passo aquí a Barcelona, però vaig acabar a Merlí, me'n vaig anar corrents a rodar una pel·li, sí? I ara estic fent una sèrie.
Nova?
Nova, sí, una sèrie per Netflix per l'any que ve. Sí, bueno, s'ha fet pública, està a la premsa, pues, es diu, sí, es diu Alguien tiene que morir, i es dirigeix Manolo Caro, director i creador de la Casa de les Flores. Exacte.
Gran sèrie.
Sí, 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 sí. Doncs aquí fa un drama per primer cop, s'atreveix a tocar un altre gènere que no sigui la comèdia.
I està rodant?
I, bueno, última setmana de rodatge aquesta, em queden 3 dies.
I després?
I després tinc cosetes, però no te les, ja vindré a explicar-te-les. Home, Jordi.
I tu, Héctor, estàs pensant... I, és a dir, hi ha molta gent que et pregunta sempre el mateix, però ho sento, eh? La sèrie, en principi, ha de continuar?
Sí, esperem que sí. No està confirmat, però sí. Espero. És que no et puc dir més perquè no ho sé. O sigui, no hi ha una renovació oficial per part de la cadena.
Val. 11:38. Abans d'acabar, em fa molta, però molta, molta il·lusió que sentint la banda sonora soni això. It's okay. Sona aquesta, aquesta és Try Again, que està molt bé. Hi ha una millor, per mi, que també sona, que és per mi la millor, que és Flowers for Peggy. Estem parlant dels Candle Thieves.
Sí. Sí, 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 que, bueno, va ser... És un dels grups moderns que sonen a la sèrie i que me'ls va recomanar... Bueno, tu.
Ah, sí, mira.
La vegada no, que vaig
tu,
venir
tu, Jordi, ets manager del grup?
No. Sí, bueno, no, però és que m'agrada molt.
Gairebé, eh?
No, ho sé. No, és que vaig flipar l'altre dia i vaig servir al grup de WhatsApp del programa perquè ells, pobres... Clar, és un grup... Són dues persones... Doncs... Que és molt, tot és molt petit, tot és molt, tenen molt èxit a Corea, per exemple, però, esclar, no... Quan actuen a Anglaterra, actuen a pubs petits, perquè no són res, gens coneguts. Hòstia, aquí la gent està flipant amb el que els hi passa a Catalunya, estan flipant molt. I l'altre dia a Instagram, que, esclar, els segueixen... 4, a Instagram, els tios agraïen a Merlí perquè els hi va arribar, que jo tampoc ho sabia, que sonaven a la banda sonora del CPR Aude. Està molt bé. Ja t'has enganxat als Candle Thieves o no tu, Héctor?
Bueno, sí, no ho connecten com tu, eh?
No.
Però quan m'ho vas recomanar, vaig escoltar aquesta, la de Try Again la vaig descobrir jo per mi mateix, i alguna altra, però, clar, tampoc podia fotre una...
T'aviso, tot això és culpa d'una persona que també té lligam, des que tot quadra, que també t'hi lligava amb Merlí, per culpa teva, i que aquí sí que no, que és la Casa Azul, que és el Guille. Si el Guille és qui recomana i tal, i tot té un lligam, perquè tot és així, aquesta música, com sempre diu ell, efervescent.
Aquest és el capítol final.
Sí. Segurament de les 70.000 visites que té aquesta cançó, 60.000...
Són teves.
Sí, segur, perquè és que em bufa. Carlos Cuevas i Héctor Lozán, un plaer de debò que heu vingut avui aquí al Món RQ i torneu quan us doni la gana.
Molt bé,
moltes gràcies. 5 minuts a les 12 i acabarem amb aquests tres sonats que estan aquí, amb el Víctor, amb el David i amb el Toni.
El Món RQ amb Jordi Basté.